Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 24 de novembre del 2020. Avui és dia de Sant... ara us ho diem. Un moment, coses del directe, coses d'aquelles que passen. Dia de Sant Andreu, ara, gràcies, Toni. I el pensament del dia ens el porta l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
La infravaloració ens ha permès palesar diferents problemàtiques que s'hi troben relacionades i que afecten d'una manera especial els països africans. És a dir, el mal pagament dels seus actius, acompanyada de la constant evasió o elusió fiscal, originen greus problemes als que cal afegir-hi les implicacions de desastres ambientals i penosos desplaçaments de la població. Tal situació es contradiu amb els enormes guanys de les empreses extractives. Curiosament, països molt rics en recursos, com el Gabon o Guinea Equatorial, mantenen les seves poblacions en situacions d'extrema pobresa. El cas més espectacular, tanmateix, és el de la República Democràtica del Congo, probablement el país que més abunda en minerals i que, paradoxalment, ocupa un dels darrers llocs en l'índex de desenvolupament humà. Sembla que es comença a prendre consciència de la situació i ja han aparegut alguns intents de regulació internacional, com la iniciativa per la transparència en les indústries extractives. Sens dubte, ens caldrà reflexionar-hi.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí. Això és A Primera Hora, programa 495. Ja fa setmanes que cueja un rau-rau sobre el català. Una qüestió sembla ser polèmica, que va i ve a conveniència política, per suposat. La llei CELA ha tornat a posar sobre la taula la vehicularitat del català a l'escola. Ni madrilenya, ni manxega, ni gallega, ni austríaca. A l'escola catalana. Ves tu quina bogeria. Que fa anys i panys que el sector docent demana una llei d'educació consensuada i corregida, però no modificada en la seva totalitat cada 4 anys, és cert i amb raó. Que la llei CELA no és la panacea de cap sistema educatiu, segurament. Però que la llei amb nom de ministre socialista ha tornat al català al lloc que li pertocava tot just en el punt anterior que la llei Wert, també és cert. I aleshores no es queixava ningú, ni cap partit va sortir 5 minuts després de la seva aprovació a recollir signatures, segurament perquè necessitaven vots. Miri, escolti'm, l'educació pública, eminentment pagada per l'Estat, hauria de ser l'encarregada de protegir minories, sobretot, si es tracten de minories nacionals internes. Quan els joves al carrer parlin el 90% en català, quan el cinema en català no sigui una minoria de vergonya aliena, quan la meva llengua i en la que m'expresso i em vull expressar no sigui estrany usar-la a les televisions de l'Estat o es pugui usar a la cambra de representants territorials com és el Senat en plena normalitat, aleshores parlarem de no vehicular cap llengua. Mentrestant, qui pretengui alguna diferenciació perquè li plegui fer polèmica, digui-li 4 famílies de Ciutadans i 3 de Vox i viceversa, que se la pagui. Que veto aquí, per això és l'escola privada. I si algú vol expressar-se en una altra llengua perquè l'entengui més gent, per més gent, el xinès mandarí. Precisament, en la llengua de Papasseit, d'Ausi Smart, de Quim Monzó, de Teresa Pàmies o de Víctor Català, deia Joan Fuster, no facis de la teva ignorància un argument.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, al control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Què tal esteu?
Aquí passa una mica de fred. Ves com hem d'estar.
Sabeu què?
Digues.
Quin dia és avui de la setmana?
Avui és dimarts.
Bravo! Demà dimecres, demà passat dijous, i l'altre divendres. I què ve el divendres? Bon cap de setmana. Vinga, comencem el programa, si no, no us despisto.
M'encanta. M'encanta. Res, que d'aquí res, segons en Toni, ja és cap de setmana. Sí. Així que anem per feina.
M'ha encantat, bon dia.
Bon dia,
M'ha encantat això, aquesta benvinguda d'avui. Sí, m'ha donat la sensació que és divendres. Missatge positiu.
No, missatge positivíssim sempre a l'altre cantó de la peixera. Anem a fer-nos preguntes, Mercè?
Sí, Joan.
Va, som-hi.
Sí,
anem. El protagonista del dia, sens dubte.
President dels Estats... Sortint dels Estats Units, Donald Trump, que ha acceptat començar el traspàs de poders cap al guanyador dels comicis, Joe Biden.
President dels Estats Units sortint, que no vol dir president dels Estats Units sortit, que potser també. Si treus el cap per la finestra.
Barcelona, 9 graus. Lleida, com t'agrada, 0. Girona, 2 graus. Tarragona, 8 graus. I Andorra, 4 graus.
A mi m'agrada, però quan dius allò de...
Lleida.
Ara està ben dit. Avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, de les primeres notícies del dia, repassarem les principals portades de la premsa escrita, també digital. Joan, parlarem de la situació del català. Arran de les darreres polèmiques que han sorgit, com l'aprovació de la llei CELA o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, parlant en castellà a través de la xarxa. Ho comentarem tot plegat en Plataforma per la Llengua. Descobrirem avui una nova efemèride i el seu sa freqüència modulada. Àngel Miret, que ens acostarà a les notícies més socials a un nou món sense fronteres. També parlarem del darrer llibre del periodista i escriptor Antoni Batista, ETA i nosaltres, publicat per Pòrtic Edicions. I aquest matí li preguntarem al coach Jordi Casado si hem de veure amb optimisme... Mira, això li podem preguntar al Toni. O amb cert recel, l'obertura del món de la restauració i la cultura.
Antoni, sempre amb optimisme, Sempre. Recordeu que per qualsevol qüestió que anem parlant en aquest programa ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663 99 30 62. Nota de veu al WhatsApp 663 99 30 62. Mentrestant, quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Els catalans que podran demanar el vot per correu de forma telemàtica i entregar el seu sufragi al carter immediatament després de rebre la documentació electoral al domicili i d'aquesta manera, Joan, votar sense sortir de casa en les properes eleccions al Parlament. També que Pfizer ha intentat modificar la vacuna per poder-la conservar i distribuir més fàcilment. Que un estudi apunta que l'asma no és factor de risc de Covid i pot protegir en alguns casos. Un estudi de Vall d'Hebron mostra que l'asma no és un factor de risc, com diem, per desenvolupar la malaltia, i que en pacients amb unes característiques concretes podria ser fins i tot un factor de protecció. Que la meitat de les dones no tenen a prop centres d'atenció a la violència sexual a Espanya. Amnistia Internacional ha denunciat que no hi ha espais on se'ls pugui donar atenció mèdica i psicològica, com també assessorament legal. I una de les imatges del dia que ens va deixar ahir és la d'un diputat de Bildu, que se solidaritza amb un de Vox a qui ETA va assassinar un fill. John Iñárritu ha reiterat la seva condemna a l'atemptat i ha traslladat la solidaritat a Antonio Salvà després que aquest s'ha referit als seus amics d'ETA. I atenció a aquesta notícia també. Desapareix un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols.
Com que qui no vol pols que no vagi a l'era... Trobo espectacular, un cop més que un diputat de Bildu hagi demanat perdó per el que va succeir durant massa temps al País Basc, i trobo també de justícia que si es pot dir que els amics d'ETA són Bildu, també es pot dir que els amics del Valle de los Caídos són Vox. Avui el dia sona, de fet ho començarem a escoltar, A partir d'avui escoltarem totes les peces que conformen el disc de la Marató i fins al proper 20 de desembre, quan comença aquesta Marató de TV3. Avui comencem amb la primera cançó del disc, una peça meravellosa de Dani Martín, Que bonita la vida, que versiona, en aquest cas, Nil Moliner.
Que la vida, que d'un cop tot t'ho dona per després emportar-s'ho fent-te sentir culpable. De vegades t'escolta i d'altres t'oblida. Que bonica la vida,
que bonica la vida quan balla el seu ball, que maleïda que es torna quan canvia de plans. Ara juga amb tu, de vegades t'ajuda, que bonica la vida. Tan bonica que a vegades es despista i em deixo portar. Tan bonica és la vida que em dones tu, és la que em fa caminar. Vida que omples aquest covard que lluita i somia que avançarà. Vida m'ho dones tot quan em sento enfonsat. Vida repleta de gent que neix i que viu, que ve i que va. Que bonica la vida, és immens el que ens dona, que t'empeny quan t'enfonses i et fa sentir tan gran. De vegades un nen, sovint l'enemiga. Que bonica la vida, que bonica la vida, quin regal d'esperança que després ve i s'ho emporta. T'omple de tristesa, de vegades t'enfonsa i d'altres t'estima. Que bonica la vida, tan bonica que a vegades es despista i em deixo portar. Tan bonica és la vida que em vol. És la que em fa caminar. Vida que omples aquest covard que lluita i somia que avançarà. Vida m'ho dones tot quan em sento enfonsat. Vida repleta de gent que neix i que viu, que ve i que va. No t'enfonsis quan la por no et deixi veure. Aprofita cada pas com si fos l'última drecera. Trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Si estem aquí tenim la sort de poder créixer, de trencar tots els silencis que ens cremen i que ens pesen. Vida, m'ho dones tot. Tan bonica que a vegades es despista i em deixo portar. Tan bonica és la vida que em dones tu, és la que em fa caminar. Vida que omples aquest covard que lluita i somia que avançarà. Vida m'ho dones tot quan em sento enfonsat. Vida repleta de gent que neix, que viu, que ve, que va. No t'enfonsis quan la por no et deixi veure. Aprofita cada pas com si fos l'última drecera. Trepitja fort, però no miris mai enrere. Tot depèn de com el vent trenqui totes les promeses. Que bonica la vida quan dona esperança, compleix il·lusions quan t'empeny i t'abraça, t'omple el cor de coratge mentre t'acaricia. Que bonica la vida.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 14 minuts que passen de les 8 del matí. Encetem programa, com sempre, amb la informació més destacada que passa pel govern espanyol, que preveu comptar amb dosis de la vacuna contra el coronavirus que permetin immunitzar 80 milions de persones. Mercè.
Sí, tenint en compte, Joan, els acords de compra europeus amb diversos fabricants, la previsió és que els prop de 1.400 milions de dosis que haurien d'arribar a la Unió Europea i que permetrien fer 800 milions d'immunitzacions, un 10% sigui per Espanya. Tanmateix, fons del Ministeri de Sanitat apuntant que algunes podrien no tenir autorització i, per tant, no vol dir que es puguin utilitzar totes. Tot i això, esperen que aquesta quantitat permeti donar una cobertura suficient. De fet, el govern espanyol remarca que la quantitat de dosis de la vacuna contra la Covid que rebrà cada autonomia no està tancada.
I la Generalitat ha explicat aquest dilluns que, d'acord amb la informació que reben del Ministeri de Sanitat, preveu rebre 350.000 dosis de Pfizer per començar a administrar-les al final de gener.
Fonts del Ministeri de Sanitat afirmen que només han tingut converses inicials i que la discussió sobre el repartiment només ha començat i que, per tant, subratllen que no es pot donar per fet que les quantitats es reparteixin siguin aquestes. De fet, les mateixes fonts apunten que l'estratègia de vacunació s'aniria concretant a mesura que les autoritats sanitàries autoritzin les vacunes.
25.886 casos i 515 morts per la pandèmia aquest cap de setmana a Espanya.
Sí, en les darreres hores s'han diagnosticat 2.344 nous casos de coronavirus. De fet, l'informe d'avui també recull 515 víctimes mortals, més que divendres. Des del març a Espanya ja han mort per Covid 43.131 persones.
I tornen els cribatges massius a més espais i més petits per anar a buscar el virus.
Així és, Joana. Ahir va començar els cribatges a Badalona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, la Llagosta i Mollet del Vallès, però s'entendran altres ciutats amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió comunitària. De fet, els cribratges es fan en espais propis de la Conselleria de Salut i espais cedits pels ajuntaments a diferents municipis. Aquest cop, doncs, no s'utilitzaran carpes com sí que va passar l'estiu.
El rei Joan Carles va amagar a Suïssa milions d'euros en accions de companyies de l'IBEX.
Els moviments de la Fundació Sagatka, Crèdit Suís i Lombard Odier revelen que el rei emèrit va obtenir contínues plusvàlues amb la compraventa de títols d'empreses espanyoles. De fet, Joan, aquesta informació la podem llegir avui al Confidencial.
I mentrestant, gent desnonada. Mentrestant, també Felip VI en quarantena.
Sí, el monarca farà 10 dies de quarantena preventiva, tal com marca el protocol sanitari per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus aquest diumenge. Segons ha comunicat la Casa Reial, el monarca doncs suspendrà la seva agenda oficial i no sortirà de la seva residència. De fet, Letícia i les dues infantes per ara mantindran la seva activitat amb normalitat.
16 minuts i mig que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix una situació força complicada, sobretot pel que fa a la circulació del Baix Llobregat i en concret a l'autovia 2. Ara hi ha un carril tallat a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per unes obres, però des de primera hora del matí estan formant llargues cues a la mateixa autovia des de Sant Andreu de la Barca fins a Sant Joan d'Espí i també a les vies que afecten, no?, de retruc, per enllaçar, per exemple, des de la B23, aturades que arriben des del Papiol, i també congestió a la B24 a la porta d'entrada a l'autovia, a l'altura de Pallejà. De retruc també veiem que es formen aturades ara a l'AP7 entre Sant Cugat i Papiol i a la Nacional 340, força congestió entre Cervelló i Sant Vicenç dels Horts. Precaució també a aquesta hora perquè la boira afecta la visibilitat en diferents punts del territori, a l'AP2 entre Soses i Montblanc i a l'AP7 entre Sant Gregori i Maçanet de la Selva. I pel que fa a la resta de carreteres, veiem com l'hora punta afecta amb les retencions habituals d'entrada, sobretot a Barcelona, des de la Pota Nord per la C31 i la C58, també des de la Pota Sud, allunyat d'aquesta congestió, circulació densa, l'habitual a la C32, aquest punt de retencions a l'altura de Sant Boi, i pel que fa al Vallès també destaquem ara algunes retencions a l'AP7 a Barberà, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. Acabem amb les dues rondes, que també pateixen ja trams aturades com cada matí en el sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Rosavis, què tal? Bon dia.
Bon dia. Al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat estan circulant en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Nosaltres que continuem amb més informació. Tres setmanes després de la jornada electoral, el president sortint dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat finalment començar el traspàs de poders cap al guanyador dels comicis, en Joe Biden.
Sí, tot, Joan, que continua sense reconèixer la derrota. Trump ha indicat que ha donat llum verda, doncs, aquesta transferència de poders cap al president electe. De fet, l'anunci de Trump ha arribat poc després que es fes pública una carta del responsable de l'Administració General de Serveis, Emily Murphy, a Biden, en què certificava la seva victòria i es posava, doncs, a la seva disposició per començar la transició. Aquest reconeixement per part de la IGCA és un tràmit imprescindible perquè Joe Biden pugui tenir accés a recursos clau per poder començar la transició per governar.
Mentrestant, Biden anuncia l'inici de reunions amb l'administració Trump.
Poc després de l'anunci de Trump, l'equip de Biden ha anunciat que en els propers dies començaran a reunir-se amb els funcionaris de l'administració nord-americana de Trump per fer efectiva aquesta transferència de poder.
Recordem-ho, Joe Biden, segon president catòlic després de Kennedy.
Tot just 60 anys després que el catòlic irlandès John Fitzgerald Kennedy fos investit president a la Casa Blanca i hi haurà el segon president catòlic de la història dels Estats Units d'Amèrica. Kennedy va iniciar l'exercici de la presidència el 20 de gener del 61 i Joe Biden començarà el seu mandat el 20 de gener del 2021. En el transcurs de les 6 dècades que se separen els dos presidents catòlics, el món ha canviat molt.
El Gran Recapte manté obertes les donacions virtuals per fer front a l'alta demanda d'aliments.
Tot i que s'han aconseguit diners per comprar 4 milions de quilos de menjar, avisen des del Gran Recapte que són insuficients davant l'augment del 40% de les peticions. Per cert, es pot continuar fent donacions a Gran Recapte online fins al 16 de desembre.
El TCJ diu que l'educació diferenciada pot mantenir el finançament públic.
Sí, la justícia ha donat la raó als 11 centres concertats que fan educació diferenciada a Catalunya. Educació haurà de continuar finançant aquesta educació durant 6 anys més. Ara la sentència l'ha de ratificar el Tribunal Constitucional.
I atenció a aquesta notícia. La revista musical de la BBC ha classificat l'Escolania de Montserrat entre els 10 millors cors del món.
La cadena de ràdio i televisió britànica ha reconegut la qualitat del cor de la comunitat benedictina de Montserrat en la seva revista oficial, on explica que aquest cor de nois de veus blanques i altes té les seves arrels en el segle XIII, que el converteix en un dels cors més antics d'Europa.
L'altar de la càtedra a la Basílica Vaticana acollirà aquest dissabte el consistori ordinari públic per la creació de 13 nous cardenals, 9 d'ells menors de 80 anys i, per tant, amb dret a participar en un futur conclave.
A ells s'afegeixen 4 més grans de 80 anys. L'oficina de premsa vaticana informava ahir, de fet, sobre la participació i la forma en què es durà a terme, començant amb l'aclariment que dos dels 13 cardenals, que són Cornelius Sim, vicari apostòlic de Brunei, i José Advíncula, arcabisbe de Capiz, a les Filipines, no podran ser presents a Roma a causa de la situació sanitària, però seran creats igualment cardenals en el consistori.
En plan esportiva, Griezmann diu que a Messi li va fer mal que rebutgés el Barça.
Sí, el davanter francès del Barça ha trencat el seu silenci, Joan, en una entrevista al programa Universo Valdano, per posar fi als rumors d'informacions sobre una possible mala relació amb el crac argentí.
Mentrestant, Messi es queda fora de la convocatòria del partit del Barça contra el Dinamo de Kiev.
A banda, el jugador argentí també es queda fora de la llista de Jong i, com a novetat, entra Mateus.
22 minuts que passen gairebé de les 8 del matí. Hora de saber quina actualitat està prevista per avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10, sessió ordinària a la mesa del Parlament. A les 11, el govern celebra el Consell Executiu de Ministres. També a les 3 de la tarda, els consellers Samper i el Homrani compareixeran a la comissió d'estudi del sector de la petroquímica. D'altra banda, Torrent, Forcadell i els expresidents del Parlament signen una campanya per impulsar una llei d'amnistia i de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. I finalment, menja per acabar a les 5 de la tarda, el president en funcions Pere Aragonès clausurarà l'entrega de premis de la Confederació 2020. Aquests són els actes previstos per l'agenda política d'avui dimarts.
Gràcies, Berta. Hora també de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Fa fred, les temperatures es mantenen sota zero a molts punts de l'interior de Catalunya i alguns punts de la costa per sota dels 5 graus. Per tant, abriguem-nos aquest matí. Les temperatures màximes avui també quedaran un pèl més curtes que les d'ahir perquè avui augmentarà la nuvolositat. Aquest matí amb boirines, amb clarianes, però la nuvolositat augmentarà ràpidament i el cel es taparà arreu del país. Uns núvols que, de cara al vespre, poden arribar a donar algun plugim de caràcter feble a punts de la costa, sobretot costa de Barcelona i també costa de Girona. Serà de cara demà quan aquestes precipitacions, aquestes pluges, guanyaran terreny, sobretot a la costa i al prelitoral, i seran menys importants o fins i tot ni tan sols s'arribaran a formar cap a les comarques de l'interior i del Pirineu de Lleida. Demà, temperatures mínimes més altes, però, en canvi, màximes que encara podran baixar una mica més. Al Pirineu de Girona, la cota de neu es pot situar al voltant dels 1.500 metres tan sols. De cara a dies posteriors, sobretot de cara a dijous i divendres, encara es mantindria la nuvolositat força abundant a la costa amb possibilitat de precipitacions.
Estàs escoltant a primera hora, a Ràdio Estel. Ara, a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62, 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
En els últims mesos, tothom s'ha conscienciat de la importància de posar tots els recursos necessaris per tal de lluitar contra la Covid-19, també des d'Aigües de Barcelona.
El coneixement de l'aigua.
I és que qualsevol acció o iniciativa que ens serveixi per fer front a les fatals conseqüències de la pandèmia de la Covid ha de ser benvinguda i dotada de tots els recursos necessaris per donar-li tot el suport. Aigües de Barcelona ha desenvolupat Covid-19 City Sentinel, una solució de monitorització de les aigües residuals per quantificar la presència del virus. Aquesta eina innovadora, que combina un pla de mostreig adaptat, anàlisis ràpides i accés a un observatori digital, ja està implementada a Catalunya per fer un seguiment de l'evolució del virus en aigües residuals i així anticipar l'aparició de possibles nous brots en la població. D'aquesta manera, Agbar posa a disposició dels municipis la seva experiència i el coneixement de xarxes de sanejament i control d'abocaments per sectoritzar el clavegueram local en zones d'influència que ajuden a traçar l'origen del virus. Una iniciativa més que, unida a totes les que es van implantant cada dia, ens ha de servir per fer front a la situació i sortir-nos-en el més aviat possible.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
Minut i mig i arribarem a 8:45 del matí. Hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Sí, Joan, mira, ens fixem en aquest pla de salut pel que fa a la vacunació de la Covid-19. El diari Ara ens informa avui que les 300.000 persones vacunades estaran per Setmana Santa. El punt avui, vacunació per fases. Diu, el govern confia tenir 175.000 catalans vacunats de Covid a mitjans de març. Llegim al País que, en aquest sentit, Oxford presenta la tercera vacuna eficaç contra la Covid. A La Vanguardia, les vacunes arribaran al febrer a les residències i la primera línia sanitària. I al Periódico, llegim avui també que la vacuna d'Oxford, més barata i estable i eficaç, fins a un 90%.
Canviem de país, anem cap al periòdic d'Andorra.
Doncs sí, que el primer ministre de Salut, el ministre de Salut, volien dir d'Andorra, creu que el 40% de la gent pot estar vacunada a la primavera.
Portades dels diaris digitals locals.
Diari de Girona. Desapareix un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos de Sant Feliu. La droga estava emmagatzemada al búnquer, un lloc on només tenen accés determinats policies. De fet, el robatori de la droga es descobreix arran de l'inventari que es feia després del cas de Santa Coloma de Farners. Anem cap a Lleida. El Segre, els tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya demanen revisar tot el camí excavat de Mont-rebei a Lleida per l'allau de roques. A dia i més, Tarragona, el TCJ tomba el recurs de l'Ajuntament de Salou per legalitzar el tancament de terrasses. I avui llegim, ara en notícies, que l'hivern 2020-2021 donarà el seu tret de sortida a Baqueira Beret l'11 de desembre. No sé si ets d'esquiar, tu, Joan.
No. No.
Doncs l'11 de desembre, per tots els amants de la neu, d'esquiar, ja sabeu. I durant aquestes primeres setmanes l'estació gestionarà els màxims de capacitat. De fet, aquests s'adaptaran a les regulacions i la capacitat operativa de cada moment.
Anava a dir, soc més dels que em quedo al restaurant amb un bon entrecot de vedella. Sí. Portades dels diaris religiosos.
A catalunyacristiana.cat llegim que els infants més pobres i afamats pel coronavirus és el titular que dona pas a la notícia que en el Dia Mundial de la Infància Missions Salesianes demana que els nens i nenes siguin una prioritat. A Flama.info llegim avui que el 28 de novembre se celebra el Consistori Ordinari Públic per la creació de 13 nous cardenals. A Religió Digital agafen unes declaracions del bisbe de Còrdoba. Se'ns va prohibir respirar a catòlic, es pregunta al bisbe de Còrdoba, Demetrio Fernández, que atilla la reforma educativa de llei dictatorial. O sigui que ens prohibeix respirar, diguéssim, entenc, a ser cristians, no?, que catòlics, que confon amb aquest titular, que confon societat amb estat, no admet l'ensenyament a discapacitats ni l'educació diferenciada i la també concertada que queda trontollant. I Vida Nueva, Joan, acabem. El PSOE dona per fet la nova assignatura de cultura de les religions laica i no confessional. En un document intern a què ha tingut accés Vida Nueva, els socialistes presenten la matèria com avaluar per conèixer la influència de les religions a la nostra cultura.
Gràcies, Mercè. Gairebé dos minuts que passen de 9:15 del matí. L'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar de la situació del català arran de les darreres polèmiques que han sorgit, com l'aprovació de la llei CELA, la nova llei d'educació, o la de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, parlant en castellà a través de les xarxes. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Senyor Escudé, darrerament s'ha creat una polèmica innecessària per la llengua catalana o precisament la polèmica ajuda a enriquir el debat?
Jo crec que polèmica estaria bé que no n'hi hagués si la situació fos normal. Com que la situació no és normal, està bé que hi hagi polèmica. El que passa que, per exemple, en la llei d'educació la polèmica l'han creat els que troben que anem massa enllà, quan el fet és que la llengua que encara està en inferioritat de condicions a tots els territoris de parla catalana, excepte Andorra potser, i en alguns àmbits ni això, és el català. Per tant, trobo que la polèmica l'hauríem de crear nosaltres i dir que no en tenim prou amb la situació que estem, sinó que s'ha d'avançar.
De seguida, precisament, parlem d'aquestes polèmiques. Abans, deixem preguntar-li si està en risc la desaparició del català a dia d'avui.
Sí, no en risc que desapareixi la setmana que ve, ni l'any que ve, ni d'aquí 10 anys, però sí que està això és una mica com el risc l'emergència climàtica, diguéssim, que el planeta no es convertirà en un desert en 15 anys, però que si no prenem mesures farem salat, i sí que arribarà el moment que s'acabarà convertint d'aquí un grapat d'anys, doncs amb la llengua passa una mica el mateix. No estem en una situació per diguéssim, no sé com dir-ho, alarmar-nos, diguéssim, excessivament, però sí per ser conscients de que s'han de prendre mesures perquè això canvi de tendència.
Perquè quina és la situació actual del català?
És una situació complexa. A més, tenim diversos territoris amb diverses legislacions, en quatre estats diferents, àmbits on anem relativament bé i àmbits on el català, podríem dir que està en estat de mort clínica, diguéssim, de quasi desaparegut. Llavors hi ha àmbits on relativament bé, internet, per exemple, estem relativament bé. A l'escola, tot i que s'hauria de millorar, estem relativament bé. I els dos exemples que sempre posem és cinema i altres temes culturals, i justícia i reconeixement oficial, malgrat ser oficial en bona part del territori, estem molt fotuts.
Senyor Escudé, ara que venim d'uns mesos de confinament, qui més, qui menys, a temporades més, a temporades menys, ara em parlava de l'escola, em parlava del cinema, em parlava del món de la cultura en general, la Covid ha afectat o ha produït algun retrocés en el català?
Jo crec que això encara, pròpiament, encara és aviat per analitzar-ho amb... O sigui, no tenim dades, diguéssim, que siguin prou fiables. El que no ens agrada és parlar sense estar segurs de les coses. El que sí que sí podem dir ja és que, un cop més, i això no és que ho diguem nosaltres, sinó que ho podem dir amb certesa, perquè ho ha dit el Consell d'Europa, els estats, en aquest cas l'estat espanyol i, per descomptat, el francès, han menystingut els parlants de llengües minoritzades, en el nostre cas el català, a l'hora de fer comunicacions i de més sobre el tema de la Covid.
Una altra polèmica sobre la llengua, segur que la coneix sobretot a partir d'ahir a través de la xarxa, l'ha protagonitzada aquesta setmana l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Deixi'm que ho expliqui tot plegat pels oients que no s'hi hagin assabentat. Ada Colau feia un vídeo a Instagram i deia això en el vídeo.
Comunicarme con el máximo de gente posible, así que en principio uso el castellano, pero si hay preguntas en catalán, pues me paso un momento al catalán y así, de forma natural, anem fent.
Això és el que deia Ada Colau a través d'Instagram. Posteriorment, Màrius Serra, a través de Twitter, la replicava i li escrivia això, benvolguda, Ada Colau, les llengües comencen a morir quan els seus parlants les bandegen. Ets l'alcaldessa de Barcelona, no una youtuber a la recerca del like perdut del máximo de gente posible. Actituds com la teva condemnen el català a ser una llengua d'anar fent. I, de fet, no ho deixava aquí a Ada Colau i contestava el mateix Màrius Serra a través de Twitter també i li deia el següent. Benvolgut, és força asfixiant el rotllo aquest fiscalitzador de la llengua, però com que crec que ets una persona culta que em fa la crítica de bona fe, et contesto. Parlo català a tots els actes institucionals, a les rodes de premsa, a les meves xarxes socials i a casa, amb els meus fills. Com ho valora tot plegat Plataforma per la Llengua?
Bé, doncs de manera molt semblant al Màrius Serra. És evident que l'alcaldessa de Barcelona pot parlar amb la llengua que li sembli, però ha de ser conscient que és l'alcaldessa de Barcelona, que és un referent, diguéssim, obligat pel fet institucional de ser l'alcaldessa, i és un referent alhora per molta gent que la pot veure com a model. Si el model és parlo en castellà perquè m'entén més gent, com diu el Màrius Serra i com deia l'eminent filòleg, el Jesús Tusson, les llengües no desapareixen perquè els que venen de nou no les aprenguin, desapareixen perquè els que les saben parlar les deixen de parlar. Sí. I això, més enllà dels temes filològics, sociolingüístics, el que això acaba és enviant un missatge subliminal a la població de que el català és una llengua que no arriba, que no n'hi ha prou, quan això no és així. De fet, si l'alcaldessa volgués arribar al màxim de gent possible, no sé, potser que es plantegés fer-ho en anglès o fins i tot en mandarí, que són idiomes molt més parlats que el castellà.
Ara parlava dels nouvinguts que volen aprendre català i darrerament llegia moltes entrevistes a molta gent estrangera que ve a viure a Catalunya i deien la mateixa queixa que en feia vostè referència. Volen aprendre català, però la majoria de persones s'hi adrecen en castellà. És aquest un greu problema de la nostra llengua, a casa nostra, que quan volem parlar amb algú o que no sap ben bé la nostra llengua o que la vol aprendre però no és d'aquí, ens adrecem sovint en castellà?
Sí, clarament. Inclús moltes vegades encara hi ha gent que comença converses en castellà per si de cas no m'entenen, quan les estadístiques ja fa molts anys que ens diuen que ben per sobre del 90% de la gent que viu aquí entén el català. I tenim, jo penso que tenim una herència incrustada del temps del franquisme que se'ns va fer d'alguna manera veure, entre cometes, perquè no hi ha res a veure, és mentida, que s'ha de canviar de llengua quan l'altre no parla en català. I això no ens hem tret de sobre, ha quedat com incrustat en el nostre gen lingüístic, i això no té cap sentit quan les enquestes diuen que el 95, 97, 98% de la gent que ens trobarem a qualsevol lloc del país, com a mínim, entenen el català.
Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Nosaltres que continuem el programa precisament parlant de la llengua, ho fem amb Miquel Abres i Cesc Freixes, País Petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera. Tant se val, és així com m'agrada a mi. No em sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor. Si és que la vida et porta lluny d'aquí i ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. Tant se val, és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Malalt d'amor, malalt d'amor, malalt d'amor pel meu país, pel meu país. És tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Ets a Primera Hora, a Ràdio Estel.
De tant en tant, queia neu d'una branca com si la branca hagués respirat. Per compartir l'emoció de la literatura, la seva capacitat d'inspirar-nos, de fer-nos pensar, us espero cada dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antiu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Els dimarts,
Tribuna Universitària, un programa de divulgació dedicat exclusivament al món universitari de Catalunya. Tots els dimarts a 6:15 de la tarda.
Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
Minut i mig que ha passat a 9:15 del matí. A aquesta hora, Berta Sacanell, que ens acosta les activitats de les que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori.
Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimarts us recomanem la xerrada Els residus visibles i invisibles que generem, a càrrec del biòleg Jaume Serrasoles i l'educadora ambiental Mercè Güell. Assolir un nivell de residu zero és possible, encara que la societat consumista ens porti a creure que no. Ara bé, requereix d'un canvi de mentalitat a l'hora de seleccionar els productes que consumim. En aquesta xerrada ens donaran les pautes per poder assolir a la fita residu zero. A més, també ens explicaran el concepte de residus invisibles, els quals hi són presents en la fabricació de molts productes i que tenen un alt impacte ambiental. Aquesta interessant xerrada serà a 6:45 de la tarda i la podràs veure de manera virtual per la plataforma Zoom. I també per avui dimarts us proposem la projecció Com canviar el món, un documental que narra com el 1971 un grup d'activistes canadencs es va embarcar per aturar les proves de la bomba atòmica de Nixon a Alaska. Aquest grup és actualment conegut com la ONG Greenpeace. No et perdis aquest documental, que el podràs veure online a 8:00 de la tarda pel canal del YouTube Girona Cultura. I més coses també per avui. Amb motiu de la mostra de cinema espiritual, us recomanem el concurs La paraula sagrada, conduït per l'escriptor Marius Serra, que ens portarà tota mena d'enigmes lingüístics per donar a conèixer la diversitat religiosa i cultural que hi ha a casa nostra. El concurs es farà avui dimarts a l'Institut IES Flors i Calcat de l'Avinguda Rio de Janeiro, número 92 de Barcelona. I ja per acabar, els caputxins de Sarrià ens ofereixen una vetlla de pregària, música i silenci, de 7-8 de la tarda. Us esperem al carrer Vives i Tutó, número 2 de Barcelona.
Avui, a la 17a Mostra de Cinema Espiritual,
a
Avui dimarts, dins la mostra de cinema espiritual, us presentem la pel·lícula A l'atzar de Baltasar, del director Robert Bresson. El film ens mostra la vida d'un ase des del naixement fins la seva mort. Els seus amos i els esdeveniments del que és testimoni conformaran aquesta crònica rural. Segons el director Robert Bresson, el film no explica la vida simple d'un ase, sinó la de l'home, des del naixement fins la seva mort. Però és l'ase qui carrega els pecats dels seus amos. Aquesta projecció serà avui a les 7 de la tarda a la Filmoteca de Barcelona i comptarem amb la presentació del professor de filosofia Camil Ungureanu. I seguim amb més pel·lícules, amb la projecció del jove Ahmed, que ens parla de la radicalització en la religió. Serà avui a les 7 de la tarda a la Sala Cinema UAP de Barcelona. I per avui també es projectarà El procés de Joana d'Arc a les 4 de la tarda a la Filmoteca de Barcelona. I acabem amb tres projeccions de la pel·lícula Els Farewell, de la directora Lulu Wang. La primera a les 6 de la tarda al Caixa Fòrum de Lleida. La segona a les 6 de la tarda també al Cinema Imperial de Sabadell. I finalment, a 8:15 del vespre a l'Auditori Plana de l'Hom de Manresa. Però més, a banda de les projeccions, enguany la mostra de cinema espiritual inclou el concurs La paraula sagrada, de la mà de Màrius Serra, que ens portarà tota mena d'enigmes lingüístics per donar a conèixer la diversitat religiosa i cultural que hi ha a casa nostra. El concurs es farà avui dimarts a l'Institut IES Flors i Calcat de l'Avinguda Rio de Janeiro número 92 de Barcelona.
17a mostra de cinema espiritual. 3w.cinemaespiritual.gencat.cat. Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora. Freqüència modulada.
Je joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent.
Mira, Joan, és una cançó. Aquesta cançó, que ens encanta i ens ve al pèl cada dia per animar-nos moltíssim, perquè ens recorda això. Que ve la freqüència modulada.
Recorda això? Dic, bé, sí. No, freqüència modulada. M'encanta. M'encanta aquesta secció, m'agrada molt.
Doncs, mira, avui ja comencem amb el capítol de felicitacions.
Sí.
L'hem de felicitar a ell.
¿Se puede pasar? ¿Qué hay, tropa? ¿Qué espera usted, mi sombrero? Mejor está en mi cabeza que colgado en el perchero. Y además, son hijos míos los tres que tengo delante. ¿Qué hay, tropilla? Buena casa y un criado muy elegante que en vez de vuestro papuchi se cree que soy un permazo. Vaya, el sombrero. Y procura que no me den el cambiazo.
Sí, ara el Joan em deia, però què és això? Us explico. És un poema. No, perquè, home, la pregunta que et fas tu és la pregunta que s'estan fent els oients.
Sí, és la pregunta que fa molta gent, que ens has posat, Mercè.
Clar, és normal que et facis aquesta pregunta.
Correcte.
Jo també me la oferia. Tenim un productor que està al darrere i que ens ajuda en tot.
Ara.
I és un poema de Justo Molinero, amb el seu arte que té, i d'aquesta manera se li pot dir doncs moltes coses a Justo Molinero, perquè és un gran comunicador.
Lo nuestro.
I això és veritat que se li ha de reconèixer, que és un gran comunicador.
I tant.
Avui fa 72 anys.
Escolta'm,
de Villanueva de Córdoba.
Doncs des de Ràdio Estel fins a Ràdio Teletaxi, moltíssimes felicitats.
Totalment. Mira, enviem aquesta felicitació molt amistosa. De fet, va estar amb nosaltres.
Sí, va ser un protagonista.
Què anava a dir? Avui també fa anys, ella.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él, ¿por qué no tuviste el valor de ver quién soy?
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero
bueno, pues molt bé, pues adiós, que va dir que ell.
Me voy, me voy.
Julieta Venegas, aquesta sí, eh?
Sí, aquesta bueno, la coneixem moltíssim per aquesta i altres cançons que s'han tornat tot un hit. De fet, ella és mexicana, però va néixer a Califòrnia, als Estats Units,
sí.
A Long Beach. No ho sabia. 49 anys fa, ja, Julieta Venegas. Mare meva.
Sí, era una nena, eh?
Era una nena, totalment. I no, ara també, home. Està a punt d'entrar al club del Sergi Mas, als 50ers.
Sí, és veritat. Si algun dia la té.
Mira, escolta una cosa. Avui hem de recordar una efemèride, Joan.
Sí.
Fa 29 anys. I jo t'ho juro que em recordo aquest moment, eh? Recordo, saps d'aquests records que tens al cap i que saps el moment on estaves quan vas escoltar la notícia? Doncs tal qual. El 1991 mor el vocalista de Queen, Freddie Mercury.
Un dels grans de la història de la música, eh?
Sí. I una de les darreres cançons que va escriure va ser aquest Show Must Go On, que escoltarem, sí, tot seguit, tot i que l'última cançó va ser Mother's Love. Uh-huh. De fet, la van registrar als estudis de Suïssa, on va passar els últims dies de la seva vida, tot i que va morir l'endemà de fer l'anunci que patia el VIH, i va morir al barri de Kensington, a casa seva, a Londres. I, de fet, una curiositat, quan estàvem preparant avui la freqüència modulada, ens l'has portat tu, Joan, referent, sí, a aquesta cançó, Show Must Go On. Explica'ns-ho directament.
Sí, indirectament no puc. Quan avui m'heu dit sonarà Show Must Go On, us deia, aquesta cançó està inspirada en una òpera molt famosa. Aquells que els agradi l'òpera la reconeixeran fàcil, és aquesta. Ell és Luciano Pavarotti, cantant aquest Vesti la Juba de l'òpera Pallaccio. De fet, si agaféssim els mateixos acords, la mateixa tonalitat de la música, seria la mateixa que l'inici de Show Must Go On. I, de fet, la música vol dir el mateix, Show Must Go On, que el show no pari.
Vinga, doncs l'escoltem, Joan, jo tinc ganes.
Som-hi.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Vols respostes naturals pels teus problemes de salut?
connecta Ràdio Estel de dilluns a dijous a 12:15 del migdia amb els doctors de Salut Natural per Tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies del dia. Segons llegim avui al diari La Vanguardia, les vacunes de la Covid-19 arribaran al febrer a les residències i la primera línia sanitària. De fet, la Conselleria de Salut calcula que, si tot va bé, al març 300.000 persones estarien vacunades a casa nostra i que a finals de l'estiu ho estarà un 70% de la població. I canviem de qüestió radicalment avui perquè també us hem d'explicar que, segons llegim al Confidencial, el rei Joan Carles va amagar a Suïssa milions d'euros en accions de companyies de l'IBEX. Els moviments de la Fundació Zagatka, a Credit Suisse, i Lombardo Dier revelen que el rei emèrit va obtenir contínues plusvàlues amb la compravenda de títols d'empreses espanyoles. I, mentrestant, el Felip VI farà 10 dies de quarantena preventiva, tal com marca el protocol sanitari, per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus aquest diumenge. Segons ha comunicat la Casa Reial, el monarca suspendrà la seva agenda oficial i no sortirà de la seva residència. De fet, Letícia i les dues infantes per ara mantindran, això sí, la seva activitat amb total normalitat. I un estudi apunta que l'asma no és factor de risc de Covid i pot protegir fins i tot en alguns casos. De fet, un estudi de la Vall d'Hebron mostra que l'asma no és un factor de risc, com us estem explicant, per desenvolupar la malaltia de la Covid i que en pacients amb unes característiques, això sí, concretes, podria ser un factor de protecció. I marxem als Estats Units perquè, 3 setmanes després de la jornada electoral, el president sortint, Donald Trump, ha acceptat finalment començar el traspàs de poders cap al guanyador dels comicis, Joe Biden. I una notícia més, el gran recapte d'aliments manté obertes les donacions virtuals per fer front a l'alta demanda d'aliments. Tot i que s'han aconseguit diners per comprar 4 milions de quilos de menjar, avisen que són insuficients davant l'augment del 40% de les peticions. I això sí, es poden doncs continuar fent donacions a gran recapte online per internet fins al 16 de desembre. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Ja som al novembre, com passa el temps?
Sí, sembla mentida. En un no-res arribarà el Nadal.
Som ja en plena rutina i el canvi de temperatura també es nota. És hora de tornar a cuidar-nos si volem passar un bon hivern. Ja saps que durant aquests mesos el nostre cos sembla que necessita alguna ajuda.
Ajuda? De quin tipus?
Sí, és molt fàcil. Jo en aquesta època reforço el meu sistema cardiovascular, el meu esquelet i també el meu sistema immunitari. I ho faig amb complements alimenticis de Laboratorios Maen.
Quins complements utilitzes per estar sempre tan estupenda?
Doncs tres productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 que ajuden a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments. El segon producte que et recomano és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card.
I on puc aconseguir Mas Omega Punto Rojo i Coral Card?
Molt senzill. Fes la teva comanda per telèfon al 669 56 17 68. Repeteixo, 669 56 17 68. Amb una senzilla trucada pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
I el tercer, abans has dit que eren tres els complements.
Sí, és clar. El tercer és Dinafen Plus. És un complement natural desenvolupat entre altres ingredients a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quina bona idea. Tres complements. Pots repetir-los un altre cop? Me'ls apunto per demanar-los immediatament.
Clar, apunta. Mas Omega Punto Rojo és el complement ric en omega-3. El tens? Coral Card està indicat per mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. I, per últim, Dinafen Plus.
Dinafen Plus?
Sí, Dinafen Plus. Els seus ingredients contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Quin trio d'asos! Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus. I ara, t'importa repetir-me on puc adquirir-los? I també m'ho apunto.
Pots demanar-los per telèfon sense moure't de casa. Apunta, aquest és el número. 669 56 17 68. Te'l repeteixo. 669 57 17 68. El tens?
Sí, sí. 669 56 17 68. Ara mateix truco. Aquesta tardor mimaré i protegiré el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo, Coral Card i Dinafen Plus.
Espera, espera, que encara tinc un altre as per tu. Per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial en comprar els complements per aquest hivern.
Pòquer d'asos!
Exacte. Recorda, al telèfon 669 56 17 68 aconseguiràs els teus complements sense esperes ni desplaçaments. I per ser oient de Ràdio Estel, tindràs un descompte especial i l'assessorament personalitzat del laboratori.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Món sense fronteres. Un recull de l'acció social, la solidaritat i les bones notícies sobre entitats i ajuda als necessitats amb Àngel Miret.
7 minuts que passen ara mateix de les 9 del matí i com cada dimarts que comptem amb la presència d'Àngel Miret per obrir un nou món sense fronteres. Àngel, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
I mireu...
Escolta una cosa.
Digue'm.
Abans
sí.
dels temes que tenim programats,
sí.
volia compartir una experiència personal. Suposo que heu llegit aquests dies d'aquest home, d'aquest indigent que li ha... que la Guàrdia Urbana li va disparar dos trets.
Sí.
Doncs aquesta persona vivia, o vivia, estava al carrer sota casa meva tot el dia i, per tant, el conec prou bé. Mm. És una mostra de com es menysté els, aquestes persones sense sostre, perquè era una persona absolutament pacífica, tots els veïns, diguem-ne, li fèiem un petit acompanyament, no professional, però a més les persones d'arrels també. I jo crec que hi ha hagut un cúmul de desgràcies que han acabat amb una persona d'aquestes a l'hospital a punt de morir-se, pel que sembla. Un senyor que no parlava català ni castellà, no en tenia ni una paraula, surt al davant, hi ha una sèrie de... una dona que el denuncia. Després han dit que si feia algun tipus d'acció molèstia als veïns, sembla que no, que veritablement ens estranya tots el que el coneixíem, perquè era una persona absolutament pacífica. Sembla ser que es va situar en un lloc que impedia l'entrada d'un pàrquing, i per tant una dona, sembla ser que va trucar a la Guàrdia Urbana perquè li feia por adreçar-se amb ell, la por que generen aquestes persones, i a partir d'aquí ell no entén el castellà, no entén el català, segurament no entén el que li diu la Guàrdia Urbana, porta un ganivet, però no agressivament, sinó porta un ganivet perquè viu al carrer, i si vius al carrer necessites un ganivet per menjar. Bueno, i es genera tota aquesta situació, la corralen, finalment dos trets. No sé, jo crec que ens hem de rumiar tots què està passant, no? Què està passant a Barcelona, que una persona indefensa i, a més, absolutament pacífica, per una sèrie de malentesos i una sèrie d'actituds, no sé si criticables, però en qualsevol cas, diguem-ne, poc professionals o errònies, acaba a l'hospital amb un tret. Simplement, Joan, era aquesta primera reflexió molt personal.
Mira, Àngel, ahir vam poder entrevistar rapidíssimament, a més, Ferran Busquets, el director de Arrels Fundació. El vam poder trucar diumenge al vespre i li vam dir: ostres, ens agradaria que entressis per valorar-ho tot plegat al programa, i ens va fer el favor de... ja ho saps que aquest programa comença tant d'hora com a les 8 del matí, i ens va fer el favor de llevar-se d'hora i de respondre'ns unes quantes preguntes. I a part de respondre'ns preguntes, tirava preguntes a l'aire. Ja saps com és en Ferran Busquets, sempre reflexiu també en les seves opinions. I la primera pregunta que deia anava cap a aquesta veïna que deies que va denunciar la persona sense llar per molèsties. Ell deia: ostres, que molesta el sensellarisme? De debò molesta, doncs, sí, el sensellarisme?
Sí, sí, és evident. Ja, per sort, almenys la percepció que jo tinc, si més no en aquest cas i en aquest barri meu, és de que això no és majoritari, ni molt menys. Més aviat la sensació que jo tenia és que hi havia gent que s'adreçava habitualment a aquesta persona, no per parlar, perquè aquest senyor parlava només hongarès i anglès, i per tant aquí hi havia una dificultat comunicativa, a part de que era un home molt reservat i molt callat, però sí, doncs, per portar-li roba, per portar-li sacs de dormir, per portar-li menjar. Però sí, sí, ja és evident que molesta. I segurament també molesta l'Ajuntament, perquè aquest senyor, fa pocs dies, la Guàrdia Urbana va venir i li va prendre el carret en el que tenia totes les seves pertinences. Sí. O sigui, el carret amb les seves pertinences a dintre, i per tant es va quedar absolutament sense res. Bé, no acabo d'entendre quina és l'estratègia d'acostar-se a una persona sense sostre i prendre-li totes les seves possessions. No acabo d'entendre, de veritat. No entenc què soluciona això.
Quan de veritat el que hauria de molestar, i permetem que m'enfadi, perquè és que és un tema importantíssim, el que hauria de molestar són les polítiques que ajuden d'alguna manera o propicien que hi hagi gent sense llar en ple confinament.
I tant, i tant, i tant. Però bé, ja sabem que la ciutat de Barcelona, doncs, és veritat que té molts bons professionals de l'àmbit social i que treballen molt bé, però jo diria que la direcció de l'Ajuntament és, sobretot, en certa manera, i no vull fer una generalització, però molt d'aparador. Perquè, òbviament, aquest home, l'últim que necessitava és que li prenguessin les quatre coses que tenia. Que li prenguessin institucionalment, és a dir, la Guàrdia Urbana. Ha estat un error, per això jo ho deia, més que culpabilitzar ningú, jo crec que és retrat d'un home que pot acabar mort i per una sèrie de malentesos. O sigui, és un senyor que no molestava. Tots els veïns ho sabem, tot el barri ho sap, fixa't que al costat de casa meva hi ha una llar d'infants i els nanos a l'hora de recollida i d'entrada està ple el carrer, està ple el carrer de nens i nenes i de molt petits amb els seus pares. Pots imaginar-te que si aquest senyor hagués representat el més mínim risc, ja no risc de fer mal, sinó inclús de molèsties, òbviament els pares i les mares amb això haguessin actuat i haguessin fet bé. Per tant, no, tot és una sèrie de malentesos. És un home que se li veu, que és un sense sostre, no parla ni entén el català i el castellà, per tant, és possible que quan la Guàrdia Urbana s'hi adrecés en primera instància no sapigués, no entengués res del que li deia. És una veïna que té por gratuïtament, perquè segurament... Vaja, sí, aquesta és la versió, que tampoc ho sé del cert, però pel que he parlat sembla que sí, que sembla que li feia por entrar al pàrquing, sense aquest home no et feia por a ningú. I, bueno, és un error de la Guàrdia Urbana envoltant-lo com si fos un perillós delinqüent, perquè no ho era. És un error disparar a pocs metres quan és una persona que se'l pot reduir de moltes maneres, si és que calia reduir-la.
Mira, tot just aquí volia anar, Àngel, perquè una de les altres preguntes que es feia ahir en Ferran Busquets en aquest programa era això, precisament. Si les actuacions policials en determinats casos haurien de ser més que policials socials.
Home, i tant. I tant. O sigui, aquest senyor... Jo estava aquí a casa, però no me'n vaig assabentar, insisteixo, això, aquest senyor estava sempre davant de casa meva, o sigui, a la porta. Jo el saludava cada dia, bon dia. I és evident que un desplegament policial com el que els va fer, com si estiguessin parlant d'un grup de terroristes amb furgonetes de... Va, això és un absurd. És a dir, aquest senyor segurament, amb alguna guàrdia urbana serena i preparada i possiblement que tingués alguna noció d'anglès, i potser acompanyada d'algun dels molts veïns que el coneixien, sens dubte hagués desfès qualsevol malentès. Res d'anar a la gent amb pistoles a la mà. Això és una barbaritat. I això és el que indigna, és a dir, més enllà del cúmul de despropòsits, és de que no es pot tractar la gent amb un pistol a la mà. Jo també tinc els meus dubtes que si hagués, en lloc de si hagués estat un sense sostre visiblement per la forma d'anar vestit, etc., hagués sigut un altre tipus de persona si hagués actuat també amb aquesta contundència.
I deixa'm fer-te una darrera pregunta sobre la qüestió, perquè em va cridar molt l'atenció el diumenge també, si no m'equivoco, en declaracions a TV3, van poder entrevistar el portaveu del sindicat de Mossos d'Esquadra, el senyor Toni Castejón, que ja ens té acostumats una mica, direm-ho finament, a sortides de to, quan va dir, de nou, que criticar aquesta actuació era posar en qüestió la feina de la policia. A tu et sembla posar en qüestió la feina de la policia?
En absolut. O sigui, he estat sempre una persona que no ha acceptat mai les crítiques a la policia generals. Però en qualsevol professió, Joan, en el periodisme, la medicina, l'advocacia, pot haver-hi errors. I criticar-los no solament no és dolent, sinó que és bo, perquè es puguin refer. I en altres situacions similars poder actuar de forma molt diferent. I jo crec que és evident, i estic segur que els propis experts de la policia opinen el mateix que jo, que aquesta actuació ha estat absolutament errònia. I no entro exactament en el tema del tret, sinó tota l'actuació en el seu conjunt ha estat un disbarat. És a dir, una persona que tenia una mà esgarrada, que es movia amb dificultats, conegut pel barri. Per tant, només faltava que qualsevol dels 1.000 guàrdies urbans que hi havia per aquí s'hagués adreçat a qualsevol botiga dient: vostès coneixen aquest senyor? I qualsevol botiga d'aquí al barri li has dit: sí, el coneixem, i és una persona tranquil·la que porta molts mesos aquí, que tot el barri, diguem-ne, no té cap queixa sobre ell, més enllà d'aquests qui molesta la presència dels pobres i la visió d'una pobresa, evident. Només calia que haguessin fet això i haguessin parat aquest desproporcionat parament policial i haguessin actuat, com bé diu en Ferran Busquets, d'una altra manera i segurament acompanyats d'algun àmbit o d'un servei social, i tot això, sens dubte, no s'hagués produït, perquè, insisteixo, és un cúmul de despropòsits, quasi com aquells casos dels Estats Units, que acaben amb un home amb un tret a l'estómac i amb una situació molt greu, pel que sembla.
Un cas greu del que volíem parlar avui també amb Àngel Miret i que segurament en seguirem parlant per la gravetat de l'assumpte, però més temes que volíem tractar avui. Per exemple, avui ens volies parlar d'un jesuïta.
Sí, en vam parlar un dia, el pare Sami,
sí.
Que és un jesuïta indi de 83 anys, malalt, que està a la presó suposadament perquè els serveis secrets de la Índia, torno a insistir, 83 anys, malalt, amb severes dificultats, perquè se'l considera que és membre d'unes cèl·lules, diguem-ne, insurgents maoistes, una cosa absolutament surrealista, la llibertat del qual ha estat demanada, òbviament, per l'alt comissionat de les Nacions... dels Drets Humans, per l'alta comissionada, aquesta sí, de les Nacions Unides i tal, però la notícia no és aquesta, la notícia és que aquest home, tot i la seva situació, a mi m'ha emocionat que diu... que ell diu que els seus companys de cel·la l'ajuden a banyar-se, a rentar-se la roba, és a dir, pensem en quina situació es troba, no? No pot ni aguantar un vas, o sigui, no li donen cap servei, però ell diu, per mi aquesta és la notícia, insisteixo, ja la presó malauradament ja no ho és. Pels sacerdots de Judit aquests són signes que, malgrat tot, diu ell literalment, la humanitat es desborda a la presó de Taloja. És a dir, que malgrat el que està passant, l'edat, ell encara té temps i ganes d'agrair als seus companys de cel·la, a altres presoners, que d'altres són gent modestíssima i pobra. Bé, doncs, a l'home els hi dona les gràcies. Esperem que l'alliberin ben aviat.
I tant, i tant. Més temes que avui ens porta Àngel Miret, com per exemple la Bíblia vista amb humor.
Doncs sí, mira, el nou llibre de Quique Arenós se'n diu La Bíblia vista amb humor. Potser, no, clar, amb el nom la gent no és massa coneguda, però aquest és un dibuixant molt, molt conegut, que fa humor i vinyetes de fa molt de temps. Ha estat, crec que en aquest moment fins i tot col·labora també a Catalunya Cristiana. Catalunya Cristiana i fins i tot a Vida Nueva. Però sí. Vaja, no només en l'àmbit aquest religiós, sinó també... en fi, ha estat en moltes revistes, és un home molt conegut, i bé, ha fet una... Jo no l'he llegit, però el que m'agrada és aquesta perspectiva, que a vegades, no, i com hem vist ara, tenim tants temes greus al damunt, que la perspectiva aquesta d'un cert humor, i que Déu no és, com apareix en molts dibuixos, un ancià amb llargues barbes i cara de mal humor, sinó que també... que és un déu de somriure i de rialla i tal, doncs em fa certa gràcia. I, a més, això es correspon una mica amb el que ens demana també a tot aquest Sant Pare, també el Papa Francesc, amb allò, de la allò que diu la frase que és de la frescor de l'Evangeli i la seva alegria. Mm. Bé, en qualsevol cas, jo la compraré ja quan me l'hagi mirat, ja compartiré amb vosaltres l'opinió que en tinc.
Vinga, doncs, dit i fet, aquesta Bíblia vista amb humor que segur que val molt la pena. Per cert, avui ho anunciàvem, l'altar de la càtedra a la Basílica Vaticana acollirà aquest proper dissabte el consistori ordinari públic per la creació de 13 nous cardenals, 9 d'ells de menors de 80 anys i, per tant, amb dret a participar en futur conclave. Nosaltres, de fet, Àngel, ens volies parlar d'un d'ells, eh?
Sí, és un personatge bastant insòlid el que ha fet. Mira, es diu just... És el predicador d'allà al Vaticà, eh? Sí. Que fa els exercicis espirituals. Es diu Raniero Cantalamessa, que literalment suposo que vol dir canta la missa. O sigui que fixi que també ja és curiós com que allà es digui així. Bé, aquest home, doncs el papa l'ha proposat per ser creat cardenal i l'home, doncs, en fi, ha remugat una mica, diguem-ho així en termes vulgar, ha remugat en el bon sentit i ha posat condicions. I una de les condicions que a mi m'ha deixat parat, i fins i tot des del punt de vista teològic jo no sabia que fos possible, és que accepta de ser creat cardenal, però no ha de ser bisbe. Sembla ser que és habitual, diguem-ne, que el cardenal sigui primer bisbe, uh-huh. El que nosaltres també sabem en el dia a dia. En aquest cas, no. Ell ha posat aquesta condició, i l'altra és de que vol ser enterrat amb el seu hàbit i vol estar amb el seu hàbit. No vol portar les fines robes, a vegades excessivament fines, potser, Joan, vaticanes, sinó que vol seguir portant el seu hàbit, diguem-ne, normal. Per tant, l'aspre, allò, l'aspre tela caputxina, i renuncia, però sobretot m'ha cridat l'atenció de renuncio al bisbat. Si algú, si estic dient alguna cosa malament des del punt de vista teològic, ja em corregiran. Però ha demanat aquesta renúncia, això és el que entès jo, ha demanat la dispensa i la renúncia a ser bisbe. Bé, m'ha agradat, o sigui, forma part d'aquesta estructura del papa francès, que tot i així té detractors. Algun d'ells, mira, enllaço amb un petit tema, no sé si tenim temps.
Sí, sí, tenim temps, tenim temps.
Però mira, enllaço amb un tema d'una persona a la qual jo respecto molt, i que amb ell m'he comunicat aquests dies, sobre un article d'opinió que ha fet a La Vanguardia el Santi Vila, Santi Vila, conseller de la Generalitat i de les persones que va tenir, diguem-ne, problemes amb el tema de l'1 d'octubre, però no em refereixo a això, sinó que ell ha fet un article a La Vanguardia que no comparteixo, però que em sembla interessant, que és, se'n diu, el papa antiliberal, i on té una mica, com altres persones situats a l'extrema dreta, que no és ni de bon tros el cas d'en Santi Vila, diu que el papa entén que es posa massa en temes, diguem-ne, del dia a dia i que hauria d'estar més... En fi, és molt crític amb l'encíclica Fratelli Tutti. Recomano llegir aquest article. Jo he parlat amb en Santi d'aquest tema, li vaig dir que no envia, que no compartia gens de fons la seva opinió, però sí que em sembla interessant, i amb això sí que estic d'acord amb ell, i amb un article també que vaig llegir no fa massa, dient que fan falta els intel·lectuals cristians que debatin, debatre, o sigui, de parlar. Un article de Miguel Ángel Quintana Paz que diu d'on estan escondidos els intel·lectuals cristianos, i en Santi Vila es declara ell cristià obertament, sí. I a més diu allò de la cita d'Erasmus, diu: soc crític però fidel. Crec que és una frase que val la pena escoltar, i per tant em sembla que sí que hem d'iniciar aquest debat entre intel·lectuals cristians i amb llibertat poder opinar de tot plegat. Això ho dic en el sentit aquest, que el que ens referíem de les estructures del Vaticà, de la creació de cardenals, dels bisbats, etc.
Deixa'm dir, Àngel, dues coses sobre aquest article d'en Santi Vila i una sobre el Sant Pare. Les dues coses sobre el Santi Vila és, si parles amb ell, ja li pots dir que fa molt de temps que el busquem perquè vingui aquesta ràdio a parlar amb ell, quan
sí,
vulgui.
Sí, va, vostè, ja, no, ara, sí. Li diré.
Això, una entre altres coses. I la segona, em sembla molt elogiós, i en els temps que corren sobretot, Àngel, de veritat, que diguis que t'has llegit un article amb el que no hi estàs d'acord. I ho destaco, sí, perquè és una cosa que cal fer. Que cal fer. Llegir gent amb la que no hi estàs d'acord. Perquè, si no, es polaritzen molt les opinions, que és el que està passant arreu del món.
Efectivament, no. Jo per això dic, avançant i aquest tema li he comentat, i li he dit la meva, que tinc una discrepància absoluta, però que, malgrat tot, m'encanta que ell faci aquestes reflexions, perquè a mi alhora em fan pensar, i jo tinc oportunitat terrors d'expressar també la meva, que potser també amb un altre li fan pensar, i de tot plegat potser creixem tots i millorem tots plegats.
I deia també una sobre el Sant Pare, ara que destacaves tot plegat. No sé si amb aquesta... amb aquesta forma de fer del futur cardenal Canta la Messa, que ens deies, per exemple, del Sant Pare Francesc, que va fer aquesta encíclica Fratelli Tutti, que va publicar fa ben poquet i que encara dona de què parlar, o que va fer la cimera panamazònica, per exemple, està retornant una nova idea d'església més propera, més oberta. No sé si ho estàs veient així.
És clar que ho veig, sí, jo clarament ho veig així. És a dir, hi ha qui dirà que, per exemple, aquests símbols externs del tema de roba o d'això, de ser bisbe, no tenen importància. Per mi sí que la tenen. O sigui, les formalitats tenen una certa importància, i el que no pot ser és que l'església de Jesús, l'església, vull recordar, dels pescadors, de la gent del carrer, l'església s'acabi convertint en una mena de tro daurat i de vestits, diguem-ne, que ningú entén perquè es porten, no? És a dir, sense ser radical en res, eh? Sí, però senzillament entenent que el missatge de l'Evangeli, el missatge de Jesús, que l'última hora és clau en tots els processos en el si del cristianisme, ha de ser, sens dubte, un missatge senzill, entenedor, proper a la gent i sobretot a la gent, diguem-ne, que ell més va protegir, la gent, diguem-ne, amb més dificultats, més pobre, més inculta, és a dir, no es pot convertir, com a vegades Roma i el Vaticà ha semblat, en una mena d'elit que viuen per sobre del bé i del mal i que estan ubicats en un món aliè a la realitat del dia a dia de la gent.
Precisament, Àngel, com deies, si hi ha algun oient que ho vol explicar tot plegat, per si no ho havia explicat bé, ja saps que el cap d'informatius d'aquesta casa sempre està al lloro del que passa en aquesta ràdio. Doncs bé, ja m'ha enviat un missatge a través del WhatsApp i em diu, mira, Joan, això que ha dit l'Àngel sobre Raniero cantar la messa està molt ben explicat. La possibilitat que un cardenal renunciï a ser bisbe està contemplada, és excepcional, però el papa l'ha d'acceptar, i en aquest cas ha estat així.
D'acord, doncs veus, jo ja tenia una mica de por de que em faltés el coneixement, diguem-ne, d'aquests temes, però veig que aquesta vegada més o menys hem tocat i hem encertat. Això deu estar l'Ignasi Miranda, suposo.
Aquest és l'Ignasi Miranda, el cap d'informatius d'aquesta casa.
Per tant, les gràcies que hagi clareat aquest punt a tots plegats i també als oients.
I una altra qüestió que volies tocar un dia com avui, i precisament un dia com avui, és Donald Trump.
Perdona, és que no, he perdut un moment la...
Joan? Dic, Àngel...
No sé, que no et sentia.
Vale, ara sí, m'escoltes bé, eh?
Sí.
Dic, un altre tema, l'últim tema, que ens queda molt poquet temps, però que sí que volies tocar un dia com avui, i precisament un dia com avui, en el que ha acceptat que Joe Biden ha guanyat les eleccions, a la seva manera, però ho ha acceptat, és Donald Trump.
Sí, bé, sobretot perquè s'ha fet pública una sèrie d'enquestes sobre els germans, diguem-ne, els germans evangèlics, cristians evangèlics, i no, hi ha unes dades que et deixen una mica parat. Després es matisen molt aquí a Catalunya amb els evangèlics. Però, per exemple, una de les coses doncs, que ens deixa parat és que el 81% dels blancs evangèlics diguem-ne han donat suport a Donald Trump, no? Sí. I tot i que constitueix només un 15% de la població, però fixa-t'hi que és una majoria absoluta, no? Bé, per tant, abans teníem ja notícies, per exemple, que prop del 70, quasi bé el 80% també aprovaven la gestió de Trump. No sé, ens estranya, o sigui, aquí passa una mica com la pandèmia, és allò d'economia i salut. També sembla que els evangelis posen una mica el mateix... Bueno, és un debat també per tots, pels evangelis i pels catòlics i per tot cristià, no? Mm. Posen en un mateix espai allò de justícia social i temes com ara, diguem-ne, la protecció dels no nascuts i, per tant, del tema de l'abort. I, esclar, sembla ser que, en fi, que d'alguna manera veien, els hi semblava que en Donald Trump, home, diguem-ne, de virtuts, que segur que en deu tenir alguna, però de difícil observació, aquestes virtuts, i en canvi sí, molt evidents alguns dels seus defectes, i malgrat tot segueixen donant-li suport, cosa que se'ns fa difícil d'entendre des d'una perspectiva, o si més no, ara a mi, cristiana. Aquests temes són molt matitzats en els evangelis catalans. S'ha fet una enquesta a partir de 340 persones que hi han participat. Aleshores, fixa't, en canvi, una idea interessant, els evangelis catalans, per exemple, diuen que la religió té molta importància a la seva opció política, ho diuen un 70%. Un 70%, fixa't bé, això si ho preguntéssim als cristians, diguem-ne, catòlics, segurament seria molt, molt diferent. Sí. I, en canvi, també consideren molt important que, a diferència dels Estats Units, diguem-ne, consideren molt important una bona part d'ells, de que es voti a un líder que sigui moralment correcte, és a dir, que no encara que O sigui que no, votarien a un líder que defensés teòricament valors, diguem-ne, com els que exposàvem, de defensa de la vida, etc., si aquesta persona tingués una actitud moral reprovable, com sembla que tindria Donald Trump. I posen els, en aquest cas, els evangèlics catalans també posen en el mateix plat pràcticament, per exemple, algunes qüestions més controvertides, com dèiem, com és l'avortament i la justícia social. Sí. Bé, no sé, a mi m'ha deixat una mica parat i crec que hem de reflexionar i hauríem de tenir també enquestes sobre com s'està fent des de la perspectiva dels cristians catòlics, diguem-ne, aquesta reflexió a l'entorn de la justícia social i dels temes morals, que a vegades ens posen els catòlics en aparents contradiccions, és a dir, persones que podem ser, diguem-ne, des del punt de vista social, diguem-ne, tenir unes posicions, diguem-ne, ideològicament progressistes, per dir-ho d'alguna manera, que no m'agrada l'expressió, però en canvi podríem tenir posicions conservadores amb relació a altres temes que són observats per al conjunt de la societat com a progressistes, quan en realitat molts de nosaltres pensem que no ho són.
Àngel Miret, com sempre, moltíssimes gràcies. Passen 4 minuts de 2:15 de 10 del matí. Convidar-te que et quedis a escoltar des de casa la propera entrevista, que parlarem amb un dels grans del periodisme sobre la banda terrorista Antoni Batista, que acaba de publicar un llibre. Àngel, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per Tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Mirin, 10 llibres ja publicats sobre el conflicte basc. Més de 2.000 articles. És innegable, doncs, que el periodista i escriptor Antoni Batista és un dels grans entesos a casa nostra i arreu de l'Estat sobre ETA. Avui en volem parlar del seu darrer llibre, ETA i nosaltres, on s'explica la història del grup terrorista des de la visió catalana. Antoni Batista, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, un plaer.
Deixi'm primer de tot preguntar-li per què la visió o la versió de Catalunya envers ETA és diferent a la resta de l'Estat.
No és una qüestió identitària, sinó de distància, en aquest cas de distància en quilòmetres i de distància crítica entre Bilbao o Baiona i Madrid, que són els focus principals en els quals s'ha plantejat aquest conflicte. M'ho podria plantejar igual si fos francès o anglès. I, de fet, aquesta distància permet un tractament de les dues parts amb una certa tranquil·litat de consciència. Pensi que la BBC ha donat els comunicats d'ETA i el diari Le Monde o la premsa francesa en general també. En canvi, aquí, doncs, a Euskadi es veu esbiaixat d'una manera i a Madrid d'una altra.
Catalunya, de fet, vostè ho explica en el llibre, es va emmirallar, inclús, en el conflicte basc.
Es va emmirallar durant el franquisme, perquè a vegades s'oblida que el franquisme era una dictadura que matava, executava, torturava i empresonava gent innocent. Aleshores, en aquell tot s'hi va de la dictadura, que hi hagués un grup de bascos que s'hi enfrontaven, doncs això emmirallava. Però això, quan ve la democràcia i ETA no deixa les armes, i el que ells en puguin dir lluita armada és d'haver terrorisme, i després fan matances tan significatives i que toquen humanament tan fort com la caserna de Vic i Belcor o l'Ernest Lluch, en fi, per dir algunes coses, doncs evidentment aquella primera solidaritat amb la lluita antifranquista esdevé la crítica més dura contra el terrorisme.
Ara en parlarem, d'Hipercor, d'Ernest Lluch, de Vic, de tot això que comentava, però deixi'm preguntar-li també quin tipus de relació s'hi va arribar a establir amb ETA des de Catalunya.
Durant el franquisme?
Uh-huh.
Bueno, doncs quan el franquisme perseguia aquella ETA antifranquista, doncs, bueno, amb estats d'excepció i detencions massives, fins i tot van haver evitat la plaça de Toros de Bilbao per posar-hi detinguts, perquè no cabien a les presons, doncs Catalunya va ser solidària amb la gent que fugia, amb els bascos que fugien de la persecució de la dictadura. Sí. I el monestir de Montserrat fa 50 anys, exactament el mes que ve, el mes entrant, hi va haver una tancada d'intel·lectuals i artistes molt potents, precisament protestant contra la pena de mort, que es demanava a 6 bascos jutjats en un consell de guerra sense cap garantia jurídica. Aquella tancada de Montserrat, que ara és història, i va ser l'embrió de l'Assemblea de Catalunya, que va ser la forma catalana d'enfocar la transició.
En aquell llibre de Pòrtica Editorial, Antoni Batista ETA i nosaltres, vostè, hi destaca la gran diferència entre matar, assassinar i executar.
Sí, jo precisament vull deixar clar, esclar, jo toco un tema molt delicat, que hi ha víctimes i faig una crònica del dolor, el millor que puc saber. Jo ho diferencio perquè el lector no es porti a cap mena d'error. Jo sóc creient, jo crec que en la contundència que no admet discussió del cinquè manament, que diu escuetament no matis, no, aquí no hi ha matisos de cap mena, aleshores explico que aquesta és la meva ètica, però que des del punt de vista d'ètica professional, o sigui, deontologia, jo he d'explicar que hi ha qui mata amb la llei a la mà, que és l'execució, i hi ha qui mata contra la llei, que és l'assassinat.
Ara sí, Hipercor, Ernest Lluch, Vic, i que se m'entengui bé la pregunta. Tot allò entenc que trenca totes relacions, certa connivència amb el que estava passant fins aleshores. Des d'aquesta animadversió que es crea a partir d'aleshores, alhora que amb certa posició política no violenta, però sí propera pel que fa a temes nacionals, és des d'on comencem a establir ponts per la pau? I ho dic perquè recordo aquella trobada, per exemple, de Josep Lluís Carod Rovira a Perpinyà, amb membres d'ETA.
Bueno, Catalunya fa un paper proactiu a favor de la pau i la reconciliació. I abans que Carod Rovira, quan era vicepresident de la Generalitat, un president de la Generalitat, Josep Tarradellas, ja havia parlat amb la direcció d'ETA per l'encàrrec del president Suárez i amb connivencia del rei per intentar establir ponts de diàleg, que en definitiva el que sempre s'ha intentat, o el que ha intentat Catalunya quan ha fet de mediadora, des de la seva tradició no violenta i pactista, ha sigut que ETA deixi les armes. Això té una tradició amb moments històrics, com el que vostè ha dit, com el que jo havia recordat de Tarradellas, com la pau que hi va haver durant els Jocs Olímpics, o com el gran paper que va tenir Catalunya a l'hora d'aconseguir que l'esquerra versada reconegués el dolor causat i que s'establissin lligams que facilitessin una pau activa, no una absència de violència, com va dir Monsenyor Uriarte justament a Barcelona. És a dir, una pau a pau ha de ser una pau viva, viscuda, reconciliada, no només una absència de violència. I sobre aquest discurs de Monsenyor Uriarte, bisbe emèrit de Donòstia, va ser a Catalunya que l'esquerra abertzale va reconèixer el dolor causat per ETA i es va fer autocrítica de les seves complicitats de silencis, no criticant-los.
Precisament, i ho dic perquè vaig tenir l'oportunitat de ser-hi, en parlàvem també amb Rosa Lluch, amb Robert Manrique, en aquelles jornades del 2012, parlem d'Euskadi en memòria d'Ernest Lluch, a la Universitat de Barcelona, entre els participants, hi havia precisament, doncs això, Rosa Lluch, Robert Manrique, Carmen Galdeano i Fernando Barrena, que deia «Lo sentimos y lo sentimos mucho». De què va servir aquell acte que vostè va organitzar a la Universitat de Barcelona?
Bueno, ara ja ho podem dir obertament, que aquell acte va ser històric, perquè va ser el primer que va, en el qual un portaveu oficial de l'Esquerra Abertzale, l'actual diputat Fernando Barrena, va reconèixer el dolor causat, i a partir del reconeixement del dolor causat, doncs es van establir ponts que continuen parats avui en dia, gràcies a Déu, per facilitar la reconciliació i una quotidianitat tranquil·la en la societat basca i per l'extensió espanyola.
Li preguntava per això, perquè just ahir al Senat passava això entre Jon Iñárritu, de Bildu, i Antonio Salvà, de Vox.
Yo le diría a sus amigos de ETA que mirasen esto, que es exactamente lo que ha hecho con el patrol de Viejo.
Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido, y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual. Toda víctima de cualquier violencia merece...
Tengo que llamarle a la cuestión, por favor.
Sí, voy acabando. Todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salva, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piense de la mía, tiene mi respeto como persona, como todas las personas que están en esta sala, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda.
És que aquell 2012 del que parlàvem a la Universitat de Barcelona, dels que hi érem, no sé si és Albert Padient, però si és el que a mi em surt, ens va frapar molt, no?, aquell «Lo sentimos y lo sentimos mucho» de Fernando Barrena. Però, esclar, quan tants anys després, el 2020, veiem a Jon Iñárritu demanar disculpes i tota la solidaritat a Antonio Salvà, que és membre de Vox, totalment contrària a unes idees com les de Bildu, segueix frapant, no?
Bueno, la dreta i l'extrema dreta estan atiant el fantasma dreta, però hem de parlar de fantasma perquè fa 10 anys que per fortuna no hi ha cap atemptat amb víctimes mortals dreta, perquè s'ha dissolt, perquè t'han tregat dues armes, aleshores el que queda dreta és un fantasma que la dreta i l'extrema dreta atien precisament per fer-ho servir per criminalitzar qualsevol mena de dissidència política pacífica, en aquest cas l'independentisme basc d'avui en dia, l'independentisme català, o i fins i tot els socis de govern del PSOE, Podemos, els quals també criminalitzen com si fossin socis de terribles dictadures llatinoamericanes.
Precisament, vostè que és tot un expert en la història d'ETA i d'això se n'ha publicat i se n'ha parlat molt també, ara em feia referència també a l'independentisme català, al qual s'ha dit que s'està utilitzant un esquema basc per desmuntar-lo. Això és així?
Sí, és una mica... Hauríem d'insistir en el que li acabo de dir en l'última pregunta. Com que ETA era un moviment independentista que practicava la violència, aleshores aquesta... La connivencia entre una idea legítima, l'independentisme, i una pràctica totalment rebutjable i legítima com és la violència, si això ho fan aflorar com si estés viu. Pensi que hi ha una enquesta de fa 2 mesos que, en el qual la meitat dels enquestats d'Espanya es pensen que encara està activa. És a dir, han aconseguit que aquest fantasma sigui un ectoplasma que camina pels nostres carrers. A partir d'aquesta connivencia entre violència i moviments independentistes, criminalitzen la lluita catalana pels seus drets nacionals, que sempre ha sigut pacífica. Jo tinc un llibre que es diu Catalunya, Euskadi, Nació com cavall convexa, que remonto al pactisme català a la pau i treva del segle XI. És a dir, aquí hi ha una tradició de diàleg i pacte, i aleshores nosaltres jo crec que es criminalitzi de rebel·lió i sedició el que va passar a Catalunya és, si es fa l'assenyat i que hi hagi persones que fa 3 anys que són a la presó, és gravíssim, és gravíssim.
Tot i que ETA i nosaltres és el desè llibre d'Antoni Batista sobre la qüestió, entenc que a dia d'avui encara es deu fer dificilíssim explicar el perquè dels assassinats des d'un punt de vista objectiu, perquè des del punt de vista subjectiu ja ho sap tothom que s'hi està en contra dels assassinats, no?
Bueno, explicar un assassinat sempre és complex, difícil i complicat, per fortuna, com li he dit abans, i vostè sap, fa 10 anys que en aquest sentit d'assassinats no n'hi han. En el seu moment va ser complicat, però jo crec que el periodisme, bueno, com qualsevol professió, a mi i els metges en aquests moments, les dificultats que tenen. En les nostres professions tots hem d'afrontar reptes molt alts i molt difícils i molt complicats, però hem de tenir coratge, trem i 4 principis ben posats per poder-ho fer bé.
Hi haurà proper llibre d'Antoni Batista sobre la història d'ETA?
No, jo ja he dit que ETA i nosaltres, el meu desè llibre és el darrer. Ara em dedico i tanca un cicle de la meva obra i em queden un parell més de cicles, el musical i el de la memòria de la lluita antifranquista, que també m'agradaria tancar bé, i després, evidentment, obrir portes noves. Es tanca per obrir, sempre en positiu.
Per cert, un llibre que, tot i que sigui el desè, com comentàvem, hi trobarem fins i tot documents inèdits, eh?
Perdoni, no l'he sentit bé.
Deia, tot i que sigui el seu desè llibre sobre la qüestió, sí que hi trobarem fins i tot documents inèdits.
Sí, esclar que sí. Jo no podia fer un remake de mi mateix. No. Estem parlant d'ètica i d'ontologia. Jo no podria fer un llibre en el qual no digués coses inèdites. Evidentment, tot el que dic en aquest llibre és inèdit. Precisament és... Jo he explicat la realitat basca durant molts anys en tercera persona i ara em puc permetre explicar-la en primera persona. És a dir, com jo vaig explicar aquells temes tan, tan complicats. O sigui, jo vaig poder explicar en tercera persona l'atemptat del carrer Blanco i ja ho puc explicar en primera persona revelant com els que van matar carrer Blanco m'ho explicaven a mi i com va viure els últims moments del president del govern el jesuïta que vaig localitzar, que li va donar l'extremunció subcondicione.
ETA i nosaltres, Editorial Pòrtic. Antoni Batista, moltíssimes gràcies per presentar avui aquest llibre també a Ràdio Estel.
Un plaer, moltes gràcies a vostès. Bon dia.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aquest Nadal, a taula, us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, embotit de muntanya des de 1915.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Et preocupa la teva salut? A Salut Natural per Tothom hi trobaràs una resposta. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Estel.
...52 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora, Mercè Raga, que ja està preparadíssima amb Fra Valentí Serra i amb aquests remeis de frare. Abans, però, ens queda escoltar a Jordi Casado, el Keep Calm de la setmana. Avui li volíem preguntar si hem de mirar amb optimisme l'obertura del món de l'hostaleria i la cultura o bé l'hem de veure amb més precaució.
Ben trobats, família de Ràdio Estel. Com esteu?
Heu pogut fer el cafè al bar de la cantonada? Espero que sí, perquè avui us vull parlar d'optimisme i cautela, tota l'hora. Així que espero que el cafè us hagi activat i escoltem atentament les reflexions d'avui. Ens preguntem si podem veure i viure amb optimisme l'obertura del món de l'hostaleria, de la cultura, o ens al contrari, si hem de ser cautelosos, aprendre del passat, no emocionar-nos. Interessant, perquè avui no volem excloure cap de les dues opcions, perquè no estan renyides, perquè s'agafen de la mà una per l'altra. L'optimisme és un signe de fita, d'assolir, de possibilitat. Així doncs, és possible anar al cinema, és possible anar al bar, al teatre. Podem assolir i viure aquestes activitats de nou, activitats que ens omplen els dies i ens connecten amb els nostres gustos, prioritats o valors. Però poder anar a aconseguir aquests propòsits i viure'ls amb optimisme no ens ha d'allunyar de la realitat, una realitat sensible, variable, clarament impredecible. I aquí apareix una de les paraules que més m'agrada del català. Seny. Cal viure aquestes possibilitats que ens ofereix la societat amb cap, respectant les habituals normes. Viure el present més que mai, doncs fer plans, pensar en una única realitat, és un escenari molt complicat en aquests moments. Durant aquest llarg camí, la dinàmica del canvi és ben evident. Hem d'aprendre, adaptar-nos cada cop més, a gaudir dels moments sense deixar-nos el seny a casa. Aprofita el moment viscut, posa tota la teva voluntat i atenció en aquella vivència que tens ganes de fer. I acomiada't, tanca, almenys aquell dia, l'experiència viscuda. Tornaràs a obrir noves oportunitats i el seny, la prudència, ens obrirà camins per seguir millorant. Bon dimarts i fins al proper
Ràdio Estel. A Coral creem columbaris per custodiar les urnes amb les cendres dels vostres éssers estimats. Els columbaris de Coral, ubicats en llocs sagrats, són la millor elecció per mantenir el record i on el descans etern seguirà lligat espiritualment amb els teus. Consulta les parròquies a coralmemorial.com o al 900-535-811.
A primera hora, amb Joan Trias.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I per fer-ho, gràcies a l'ajuda de Fra Valentí Serra, ens redescobreix aquelles herbes, plantes, hortalisses, remeieres.
Ben trobada. Avui vull vindicar una hortalissa.
És una hortalissa, eh? Parlem?
Sí, de quina parlem avui?
De la verdolaga.
És una hortalissa o no?
És una hortalissa? Pregunto.
Actualment la consideren una mala herba, una planta rodenal d'una mala herba.
I per què és mala herba?
Això, perquè no ho saben, però antigament es conreava la verdolaga. La verdolaga, en les hortes dels caputxins,
sí,
doncs es feien unes eres, no?, de la portulaca sativa, de la conreada, perquè tenia, doncs, un caràcter refrescant i remineralitzant. Ja altres vegades us he parlat d'aquestes col·lacions vespertines dels dies penitencials en què, doncs, es menjaven hortalisses trossejades per remineralitzar l'organisme. Doncs els brots de la verdolaga no hi faltaven. Una planta que hem de qualificar d'hortalissa i que havia estat molt estimada pel seu caràcter refrescant i remineralitzant i que formava part d'aquest conjunt de verdures que capolaven els frares per l'ensenyament dels caputxins en aquells moments, doncs, de dies de penitència, perquè l'organisme, doncs, no perdés, doncs, vigoria, prenien aquests brots d'hortalissa, i entre elles hi havia la verdolaga, propietats dolcificants que són beneficioses per la bufeta, per les vies urinàries, refrescant de l'organisme. I els antics frares deien, diu, la verdolaga és planta hortense, i se usa com a verdura. I su semilla, les llavors, les sementes són molt petites, i su semilla, basta comer-la una sola vez para que perezca la lombriz solitària. És a dir, el sement de la verdolaga és un poderós vermífug. I diu, la verdolaga s'ha aplicat com a vermicida. Ja l'any 1751, un infermer famós, que era Fra Jacint de Sarrià, quan era de comunitat a Vilanova de Cubelles, va escriure, entre altres propietats de les verdolagues. Les verdolagues, en forma d'emplastre, mitiguen el dolor del cap. És que tenen un caràcter refrescant, les verdolagues. Clar. Diu, i tempera els incordis del ventrell i dels budells. I ben cuites són bones per matar els cucs, per mi fuc. Un emplastre, que ara se'n fan pocs, és l'aplicació d'un remei de textura glutinosa estès sobre un drap i aplicat al cos. I gràcies a aquestes virtuts refrescants de la verdolaga, els hortolans caputxins preparaven un emplastre que combinava la verdolaga, el donzell i la ruda, i que tenia, doncs, una gran eficàcia pel mal de ventre i per matar, diguéssim, els cucs. En una recepta del segle XVIII diu així, diu, que la va recopilar Fra Domènec de la Pera, diu, per aquest emplastre, per cucs, diu, prendràs fulles de donzell, ruda, verdolagues, ben picades, les posaràs en una cassola i prendràs segó de bon forment i ho mesclaràs amb dites herbes i ho faràs bullir un poc i ben remenat en faràs a mode d'emplastre i un poc calent ho posaràs damunt del ventre. Era eficaç, era eficaç. Doncs bé, ja us he parlat de la verdolaga, no només com a hortalissa, sinó també, doncs, per les seves propietats remeieres, especialment, doncs, com a vermicida.
Cuidis.
Gràcies, Bel Barramalleres, i sota la mirada de Déu, bona salut.
Si en voleu saber més, mireu la secció L'Hortet del Frare a calendariermità.cat.
Vinga, doncs, a punt d'arribar a les 10 del matí, recordar-vos que a partir de les 10 arriba 50ers amb Sergi Mas. Després també tindrem la Fórmula Estela a partir de les 11 del matí amb Mercè Raga i la bona música seleccionada per Maria Sierra Rodríguez. A les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. I a les 8 del vespre us espera el protagonista. Un protagonista on volem parlar de la història d'ETA a través de la visió de les víctimes. Podreu tornar a escoltar, per cert, l'entrevista que hem fet avui amb Antoni Batista, amb aquesta publicació del llibre ETA i nosaltres, entre d'altres testimonis. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Que passeu tots un molt bon dimarts. Adéu-siau.